Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. Treballem les neurones.
Ja sabeu que aquí al matí a Ràdio Estel, com sempre, ens encanta treballar les neurones, tot i que avui, Joan Anton Català, com estàs?
Hola, Mercè, bon molt bé.
Escolta, fa un dia d'alinear les neurones, millor dit,
sí, perquè... Sí, un dia així rarillo. Ens convé molt, aquesta pluja.
Ui, sí, és que ja tocava també, però escolta, sí, també portem tot el mes d'abril i sí, part de març, que
sí, Déu-n'hi-do. Però també, vaig veure els pantans, no ho he seguit això a nivell científic, però sí, vaig anar al Pirineu ara fa poc.
Com estan? Passar...
No estaven tampoc massa plens, eh? Vull dir que es veien els senyals de les marques d'aigua baixes, suposo que s'han omplert bastant, sí, sí, però segur que encara queda, no han recuperat. I tant, segur, segur.
Ai, Joan Anton, tenim tantes coses a preguntar-te.
Va.
És que teníem... Tenim tantes ganes de veure, primer de tot, Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic i divulgador científic. Clar, avui, com sempre, ens apropes de la ciència, no? I de fet, ens volies parlar d'aquestes tempestes solars, que ara en parlarem, eh? Mm-hmm. Que és el tema estrella, mai millor dit, de l'espai d'avui a treballar amb les neurones. Però clar, és que tenim, jo ara li comentava al Joan Anton, tu vas ser conscient ahir de la tempesta de polen que vam tenir?
No, ja et deia que no me'n vaig adonar, no.
Però escolta, jo vaig ser... Però que, mira, saps això? Primer dia sense mascareta i tots amb mascareta.
Ostres!
Per el tema al·lèrgies, perquè era sortir al carrer i havia, no sé si era pel vent o el que sí, que feia volar el polen, però van tenir la sensació que estava nevant en algun... Ara soc una mica exagerada, també. Però mira, José, no s'ha de dir, bueno, sí, van tenir aquesta percepció.
No, jo no me'n vaig adonar. A veure, vaig estar treballant tot el dia i anava a dir confinat, no, però confinat treballant, entenent que no vaig sortir poc al carrer.
Sí.
No en soc conscient. La veritat que no, eh? Mm?
Doncs, disculpa, m'ha fet gràcia, perquè, clar, com que avui el Joan volia parlar d'aquestes tempestes de solars, doncs,
no,
mira, li proposarem aquestes
tempestes.
Però, clar, això és tema de vent, és només això.
Suposo,
no?
Bueno, és el moment de la primavera, que és la floració de moltes espècies vegetals,
sí,
i m'imagino, però aquí sí que m'estic llançant a la piscina, perquè no coneixia la situació, i m'imagino que la situació de pluja de vent, doncs, al final fa que s'acumulin concentracions d'això, de polen a determinats llocs. Jo he vist que a Sant Cugat, i et dic, jo ahir vaig sortir només una estona, perquè per feina... Jo no ho vaig notar. Però que jo no ho notés no vol dir que potser no, potser no em vaig ser conscient.
Joan Anton, un grup d'astrònoms ens despertem amb aquesta notícia. Han descobert un nou tipus d'explosió estel·lar.
Sí.
I jo, clar, penso en estrelles i penso en tu. Li hem posat el nom de micronoves. No microones, que jo al principi, quan m'he despertat, dic, a veure, explica'ns una mica
micronoves.
Això.
Molt ràpid, mira, hi ha una mort explosiva d'estrelles, d'estels, que anomenem supernoves, que aquesta la coneixem, que és que quan el nostre sol es jubili, no explotarà, es jubilarà tranquil·let, i el que farà el sol, a part de cruspir-se la Terra, que en aquell moment sí que es cruspirà a Mercuri, Venus i la Terra... No et preocupis, que nosaltres farà molt de temps que no hi serem.
Ah, ja no hi serem.
No, això passarà d'aquí uns 5.000 milions d'anys. El que farà el Sol llavors és comprimir-se, es farà petitó,
sí,
i es convertirà en el que anomenem una nana blanca. Que una nana blanca ja no és un estel, perquè ja no genera energia pròpia, simplement brilla perquè està molt calent i el seu destí és refredar-se eternament durant la vida de l'univers, i així quedarà. Però hi ha estrelles com el Sol que tenen una estrella companya, que viuen en parella. De forma que, quan es converteixen en aquestes nanes blanques, que et deia que és el que queda de la jubilació d'una estrella solar, si tenen una companya que és una estrella que està molt expandida, molt grossa, li roben material per gravetat. I aquest material va caient sobre la nana blanca. I arriba un moment que ha caigut tant de material que la nana blanca explota i s'esmicola en una reacció termonuclear en cadena, que anomenem supernova. Són de les explosions més bèsties que hi ha a l'univers. Doncs el que acaben de descobrir ara, les micronoves, són unes explosions molt més petites, molt més reduïdes, també produïdes pel mateix efecte. Una nana blanca, la resta del que va ser una orgullosa estrella de tipus solar, en una companya, una estrella molt expandida, molt inflada, que li va robant material. Aquest material cau sobre l'estrella més petita, però en lloc de provocar una explosió supernova que l'esmicola, provoca petites còsmiques, per nosaltres, enormes explosions, però que no esmicolen a l'estrella. No l'esmicolen, i això és un procés que és recurrent. Pot tornar a succeir i pot tornar a succeir, i això és el que han batejat com a micronoves.
I de fet s'està investigant, llegia avui a La Vanguardia, no? Que és aquest fenomen, però que tot i així encara poden treure més coses,
sí,
no?
Sí, de fet s'ha tret a partir de registres que ja es tenien, d'observacions que ja es tenien, i no només d'una observació, sinó de diversos fenòmens, i ara estan entrant en el detall.
Un altre fenomen que a mi em té impactada i apassionada.
Ja ho sé.
De què estem parlant?
La lluna fantàstica.
Ai, aquesta lluna rosa, però fantàstica. Això com es produeix?
Mira, el color de la lluna, de fet, tots sabem que la lluna no el té, aquest color, no. De per se, no? Llavors, el color de la lluna ve molt influenciat per la quantitat de pols que hi ha en suspensió a la nostra atmosfera. Sobretot quan la lluna va molt baixa, vol dir que surt o s'amaga, sí. En aquell moment la seva llum ha de travessar molta part de la nostra atmosfera. Si hi ha pols en suspensió, per exemple, de fenòmens de pols que venen del nord d'Àfrica, podria ser també el tema de polen, no ho sé, erupcions de volcans importants a l'altra punta del món. És dir, qualsevol efecte d'aquests que acumuli pols en suspensió en l'atmosfera farà que la lluna es tenyeixi de color vermell.
Ah,
perquè la seva llum, al travessar l'atmosfera, sí. Al tocar aquestes partícules, les partícules el que tendeixen és a dispersar colors i ens la pinten de color vermell, que és un color artificial, no seu, i la prova és que quan la lluna ja va pujant, va guanyant altura, deix de tenir aquest color vermell i ja passa a tenir el color típic de la llum reflectida del sol, que és llum blanca, per entendre'ns.
Mira, t'ho t'agrada la lluna rosa o no?
A mi m'encanten totes les llunes.
Respostes per tot. Joan Anton, va, ara sí, et sembla, ens centrem en aquestes tempestes solars, no? Què són les tempestes solars? Què representen?
Clar, les tempestes solars és el nom que li anomenem quan a la Terra arriben gran quantitat de partícules que venen del Sol, que ara, si vols, explicarem quins fenòmens es provoquen. Uh-huh. Arriben grans quantitats de partícules i això, bàsicament, afecta a la nostra tecnologia.
Ep.
En un món molt tecnificat com el que
tenim
ara...
Pot arribar a afectar la tecnologia?
No pot. Afecta,
arriba,
directament, afecta comunicacions, satèl·lits, centrals elèctriques,
ostres,
etcètera. Això cal dir que són fenòmens que s'han produït en tota la història, perquè és un comportament habitual d'una estrella com el Sol. Què passa? Que els humans estem molt ben protegits per l'atmosfera i el nostre camp magnètic, no ens n'assabentem, però la nostra tecnologia sí que se n'assabenta, i com que fa 2 segles no vivíem en un món tecnificat, sí. I fa 10 segles encara menys,
clar.
Doncs no ho sabíem, això no ho notàvem.
Uh-huh.
Però ara, cada cop en un món més tecnificat, això es converteix en un problema que pot ser greu.
I, per tant, notarem els efectes en la tecnologia.
De fet, ja ho estem notant.
Ho expliquem.
Sí, mira, els fenòmens que provoquen això són bàsicament 2 fenòmens que té el Sol, com qualsevol altra estrella, que són flamarades solars,
sí.
Són grans emissions d'energia, i ejeccions de massa. N'anomenem ejeccions de massa coronal, que són com si fossin esternuts, per entendre'ns, de l'estrella, del Sol, que emeten cap a l'espai gran quantitat de plasma, de material. El plasma és el que forma una estrella. I això, bàsicament, són nuclis atòmics i electrons, és a dir, partícules carregades elèctricament. Ara veuràs per què és important la precisió de que són carregades elèctricament. Imaginem, el Sol fa aquest esternut, o aquest tret, aquest dispar,
sí.
No? I això és molt direccional, això va en una direcció. A l'espai, afortunadament, és enorme. La probabilitat de que això ens toqui és mínima. Per tant, normalment no passa res. Però, de tant en tant, aquest tret, que és molt direccional, enfoca a la Terra. És a dir, que quan arriben aquestes emissions cap aquí, la Terra, en el seu gir al voltant del Sol, resulta que passa pel lloc on li toca aquesta emissió. I aquí es produeix el problema. Llavors, nosaltres estem protegits perquè la Terra té un camp magnètic. Per això et funciona la brújula quan fas d'excursió, perquè tenim camp magnètic. El camp magnètic el que fa és atrapar
tot
aquestes partícules, perquè estan carregades elèctricament.
Clar.
Per cert, això ens dona les aurores, que si vols després t'explico.
Ui, si us plau, que jo som molt fan de les aurores.
Després t'ho explico, recordem-ho. Llavors, les partícules queden atrapades i no passa res, però quan arriben aquestes ejeccions tan bèsties de material del Sol, se satura. El nostre camp magnètic és com si, pobret, digués, no puc més.
Ja
jo he capturat el que he pogut, ja no puc més. I deix passar partícules que ja no pot capturar. I això és el que afecta a la tecnologia. Són partícules que arriben carregades elèctricament i afecta circuits electrònics, per exemple, de satèl·lits, per exemple, de centrals elèctriques en superfície. Això vol dir comunicacions, electricitat, i n'hem tingut de molt grosses. Mira, la més grossa que hi ha registre...
Quina és?
Una de l'any 1859...
Sí.
En aquell moment ja et pots imaginar quina pobra tecnologia teníem.
Hi hauria, clar.
Doncs mira, va cremar les centrals de telègraf.
Què dius?
Entre els Estats Units i Europa, durant dies es van quedar sense telègrafs, que era la forma, diríem, habitual de comunicar-se, però a més van provocar incendis a les centrals. Aquesta tempesta, col·locada avui, és a dir, que no hagués passat el 1859, si no, la mateixa, avui... si no, seria desastrosa. Desastrosa vol dir tindre uns efectes dramàtics. Ens podria fondre satèl·lits de comunicacions, podria tenir afectacions greus a temes com el trànsit aeri, a moltes altres coses. Hi hauria grans zones de la Terra que podrien quedar sense subministrament elèctric durant dies perquè fondria centrals, i n'hem tingut alguna. Mira, jo, per exemple, em vaig anotar alguna de més recent, d'aquestes ja que són... Per exemple, fixa-t'hi, el març de 1989, el Quebec sense electricitat durant 9 hores, degut a això. El novembre del 2003, Suècia sense llum durant una hora, per raons similars d'una tempesta d'aquestes solars. El juliol del 2012, una tempesta enorme que va errar el tret només per 9 dies, és a dir, no ens va tocar per 9 dies. És la més grossa que en podríem haver tingut constància si ens hagués tocat. Els efectes es calcula que haurien estat globals. Satèl·lits malmesos, afectacions de telecomunicacions, zones del món sense subministrament elèctric durant dies, i calculen els especialistes que s'hauria trigat entre 4 i 10 anys en recuperar el desastre que això hagués provocat.
Joan Antonio, quan parlo amb tu, a vegades, t'ho juro que penso, estem vius de miracle a vegades, eh?
O sigui, clar, que afortunats que som, no?
Totalment, no? Sí. Perquè tot el que ens expliques, sí, no, i que ha passat, vull dir, és que no som conscients, no?
No, i clar, estem parlant de l'afectació a la tecnologia, però et deia, els humans hem viscut en aquí tota la vida, i no només els humans, tota la diversitat de vida, i això és perquè aquest camp magnètic ens protegeix. A pesar de que se satura, a pesar, fa una feina excel·lent, si no la vida no hi seria tal com és. Nosaltres no hi seríem sense aquest escut protector magnètic. Però clar, té un límit aquest escut protector magnètic. I per la vida no és massa important, tot i que t'haig de dir que pels astronautes, per exemple, que estan a l'espai, sí, és perillós.
Clar, ells ho noten.
Sí, i tant. Quan hi ha una tempesta solar d'aquestes que ve en direcció a la Terra, els avisen i els obliguen a confinar-se a la part més interna de l'Estació Espacial Internacional, perquè estan més protegits per les parets, diríem, de la nau, i tot i això, algun d'ells, quan ha passat, ha desenvolupat de forma temporal i sense cap més problemes, flaixos de llum als ulls, és a dir, a fenòmens visuals, transitoris, absolutament transitoris, però sí, afecta. I quan anem a Mart, o tornem a la Lluna, on no hi ha camp magnètic, ni hi ha atmosfera que ens protegeixi, això és un problema real molt greu, perquè aquestes emissions poden provocar mutacions a l'ADN, als teixits, etc. Això voldrà dir que haurem d'anar protegits, que les ciutats marcianes, això ja ho sabem, hauran d'estar protegides amb cúpules, que haurem de moure'ns per allà amb vestits especials, no podrem anar...
Tu ja t'hi veus, Joan Anton?
Jo si hi ha bitllet de tornada, sí.
O sigui, tu perquè ets molt valent, Joan Anton,
em pot la curiositat.
Això sempre. Escolta'm una cosa, però aquestes tempestes solars, hi ha previsió, quan se saps que passaran o no?
Molt interessant.
Mira,
coneixem un cicle que anomenem cicle solar, que és d'11 anys. Sabem que el nostre Sol s'emprenya cada 11 anys. És a dir, passa per un màxim d'activitat...
Però 11 anys, hi ha gent que s'emprenya.
Sí, és veritat, el Sol és bastant tranquil·let, des d'aquest punt de vista.
És tranquil, el Sol, eh?
És molt tranquil·let.
I gràcies a Déu.
Sí, molta paciència amb nosaltres.
Molta paciència, exacte. 11 anys.
Cada 11 anys passa per un punt de màxim on té molta activitat. Aquesta activitat es demostra amb més flamarades, amb més ejeccions de massa, com dèiem abans, i amb més taques solars a la superfície. Són aquestes taques, aviso, que ningú no miri mai el Sol sense elements de protecció homologats. Cada any hi ha gent que perd la vista al món per mirar el Sol de qualsevol manera, que ningú, sisplau, ho faci, però el Sol té unes taques en superfície que anomenem màcules o taques solars, que estan relacionades segurament amb tots aquests fenòmens que estem dient, amb les ejeccions de massa, amb les flamarades, i el Sol cada 11 anys passa per un any o per uns mesos en què això és màxim, té màxima activitat. Llavors allò comença a baixar i passa per un mínim i torna a un màxim. Això és el cicle solar d'11 anys. Doncs nosaltres hem entrat al cicle 25. Es van començar a numerar els cicles, el cicle 1, el 1700, mira, ara t'ho diré. T'ho diré perquè ho he portat apuntat. Ho va
1700...
Ara t'ho dic, ara t'ho dic. Mira, Rudolf Wolf va ser el pioner que va començar el seu estudi, i la primera li va donar el número 1 a la que anava del 1755 al 1766. Va dir, aquest és el cicle 1.
Val.
Nosaltres acabem d'entrar al cicle solar número 25.
D'acord.
I estem a la meitat del cicle anant cap al màxim. anant cap al màxim.
Val.
Per tant, el màxim el tenim previst el juliol del 2025.
Val.
2025 és quan hi ha previst màxim. Vol dir que aquesta freqüència que pugui haver de tempestes solars segurament, no, segurament no, segur, augmentarà. I és més, ja s'està veient ara que l'augment, ja s'estan aquests dies, qualsevol que segueix una mica aquestes notícies, està veient que s'estan detectant flamarades.
Aquests símptomes,
Sí, hi ha hagut satèl·lits del nostre estimat amic Elon Musk, de SpaceX, que han caigut directament perquè els ha enganxat una tempesta.
I és tempesta. Per aquesta tempesta.
Sí, sí, d'aquestes que s'estan produint. 40 d'ells van caure perquè estaven en una òrbita encara inestable, estaven intentant anar a l'òrbita definitiva i van caure. Hem tingut fa uns dies afectacions de comunicacions d'una curta en alguns llocs del món.
Sí.
En fi, ja es comencen a veure alguns símptomes d'aquest augment d'activitat solar que alguna vegada ens podrien afectar d'una manera important. T'haig de dir per això que com que aquest efecte el sabem...
Sí.
Ara ja construïm molt redundantment, més resilientment.
Clar, perquè hem evolucionat d'aquests 25 cicles que portem, no? S'ha evolucionat, no? Gràcies a la ciència,
clar,
no?
Els nostres satèl·lits, els nostres components electrònics tenen components redundants. És a dir, no és que anem secs davant d'aquest problema, però podria arribar una tempesta de les molt grosses, que fos històricament grossa, que superés les nostres capacitats de redundància.
Estem en conversa aquí treballant les neurones del matí a Ràdio Estel amb Joan Anton Català. L'esteu escoltant? Astrofísic, químic quàntic i divulgador científic, ens està parlant d'aquestes tempestes solars. Anem per la 25, hem dit. Ens queden 5 anys i mig, no? Encara. Càlculs fets perquè en tornem a tenir una, però quins són els...
No. N'anirem tenint constantment. Ara ja n'estem tenint. El que passa que el ritme, la freqüència anirà augmentant.
D'aquest cicle solar, no?
Anirà augmentant. Això, cada cop en podrem tenir més. La probabilitat de tenir-ne cada cop serà
encara
més elevada.
Més elevada. Doncs anem. Exacte. Bé. Els efectes, Joan.
Els efectes, això que dèiem. Per exemple, satèl·lits que fon components electrònics i, per tant, malmet o destrueix completament satèl·lits. Això
sí.
Podria afectar qualsevol tipus de satèl·lit. Per exemple, satèl·lits meteorològics.
Sí.
Satèl·lits GPS de posicionament. Satèl·lits científics d'observació. Satèl·lits de comunicació. Dels que utilitzem doncs, per la ràdio, per la tele...
Per escoltar la ràdio,
o
no?
O per parlar per telèfon amb algú,
sí,
amb algú que està a l'altra punta del món. Afectació a centrals elèctriques, que són molt sensibles en això, en superfície, fonent elements electrònics que llavors s'haurien de reparar, i això voldria dir que, com hem dit, hi ha hagut casos, zones del món que poden quedar sense subministrament elèctric durant hores o dies, en el pitjor dels casos. Afectacions a la navegació, per exemple, aèria, en els casos més greus. Afectació als astronautes que estan a l'Estació Espacial Internacional. Sí, tot això són efectes possibles en funció de la gravetat, de la magnitud de la tempesta. Poden ser més lleugers, com aquests dies ja n'hem tingut, però no han anat a titulars perquè no han anat a més. Han estat tempestes que no han provocat caos, però ja et dic, alguna de les que coneixem antigues,
sí,
en el cas d'haver-se produït avui, serien caòtiques.
Déu-n'hi-do.
Perquè et facis una idea, perquè no ho he dit abans, aquí ho tinc anotat, l'energia que emet el sol.
Quan neix?
En un d'aquests esternuts, diu, ai!
Quan s'enfada el sol.
Quan s'enfada, cada un d'ells emet 10 milions de bombes nuclears en un instant.
Mira, és avui dir, hem parlat de
les, sí?
Sí, de les bombes nuclears, pues justament.
Mira, pues mira,
però això és una passada.
10 milions en això uns instants, això és pum, el que llença l'espai. Això va dirigit. És com un tret,
sí.
I llavors la Terra, imagina-te-la girant allà tranquil·leta al voltant del Sol, i si dona la mala sort de que la Terra passa pel lloc per on passarà aquesta missió, aquí és on hi ha el problema.
Aquesta trajectòria, llavors...
Exacte.
Clar, ens has parlat ja una mica de com ens podem protegir, no?, d'aquestes tempestes solars, però, Joan Anton, aquestes tempestes tenen alguna cosa a veure, que m'ho has dit, que m'ho has promès, amb l'espectacle de les aurores.
I tant. Mira, les aurores justament és... Deia, tenim camp magnètic, el camp magnètic ens protegeix d'aquestes partícules que arriben del Sol.
Val.
Que t'haig de dir que arriben constantment, no només quan hi ha tempestes. Quan el Sol està tranquil·let també n'emet. El que passa que n'emet en un ritme normalet,
val,
per entendre. Vale? Però això arriba sempre. La capa, la magnetosfera, el camp magnètic de la Terra, les atrapa i les condueix, com si fos un imant, cap al pol nord i al pol sud de l'imant, que és la Terra. I allà aquestes partícules interaccionen, friccionen amb l'aire l'aire de les capes altes de l'atmosfera i donen les aurores boreals al nord, australs al sud, que és com les anomenem. Per això es produeixen sempre regions polars o pròximes als pols, properes al pol, perquè el camp magnètic agafa les partícules solars i les distribueix cap als pols de l'imant. Val? Quan hi ha una tempesta solar, com aquests dies que n'hi està havent, la freqüència i la visibilitat de les aurores augmenta i, per exemple, es poden veure aurores en llocs molt més al sud que al pol nord. Per exemple, en llocs on no és habitual.
Tipo què?
Pues mira, a la tempesta aquesta que t'he dit, la més grossa que tenim registre, el 1859, es van veure aurores, per suposat, a Catalunya, però al nord d'Àfrica.
Què dius, ara?
Sí, sí, sí. I en alguns
llocs... És un espectacle,
no? Total. I en alguns llocs dels Estats Units, del nord, tocant a Canadà, sí, deien que les aurores, els registres de l'època, deien que eren tan bèsties, les aurores tan lluminoses, com podia llegir amb el llum de les aurores. I aquests dies, per exemple, que hem tingut tempestes solars menors, sí, però sí, ja s'està veient, la freqüència d'aurores és més important, regions dels països nòrdics, però on no és habitual, per sota, clarament, del cercle polar, on no és habitual, estan tenint aurores, és a dir, que la part bona que tindria això, si és que algú en té, és l'augment de freqüència de les aurores.
Pues a mi, jo amb això...
N'has vist alguna d'aurora, Mercè?
No.
Pues
és que ho tinc... És un mira, espectacle. Tinc aquesta pel·lícula, Los Amantes del Círculo Polar, que no sé si
no
l'has vist.
No.
A mi és una de les meves preferides. Clar, jo des que era petita vaig veure aquesta pel·lícula, vaig veure aquella aurora boreal i dic que és que jo... És una de les coses que vull fer. Però
s'ha de veure.
Però tu imagina't que tenim una companya aquí, que ha anat a Islàndia, aquesta Setmana Santa, i pobreta, no n'ha vist.
Pel mal temps.
Ha estat per això?
Clar. Probablement, jo també vaig anar a Islàndia amb la família, allà em vam veure, però molts dies no em veus perquè allà plou molt. Llavors, clar, per veure l'aurora...
Això està més mala pata, eh?
Sí, però clar, per això és un país tan verd i tan espectacular d'aigua com és un paradís, allò. Llavors, has de... Clar, l'aurora només es veurà si no hi ha núvols. L'aurora també és, de dia també hi és. L'aurora no tria. Ah, és de nit, ara surto. No, l'aurora es produeix i ja està. De dia no la veiem, perquè hi ha la llum del dia.
Sí.
L'hem de veure de nit, però necessitem el cel fosc. I això és el que Islàndia o Suècia, a vegades, o Noruega, no tenen sempre un cel fosc. Però nosaltres vam tenir sort i llavors, de fet, hi ha...
On la vas veure tu, a Islàndia, eh? És l'aurora boreal més maca que has vist, o...?
És l'única que he vist. Per tant, sí. Resposta sí, és la millor, és la més maca. La vam veure durant 3 nits. La vam perseguir perquè hi ha webs que estan molt ben fets de predicció, de probabilitat d'aurores boreals i la vam poder seguir amb els webs i vam dir hem d'anar cap aquí a veure-la.
Mira, tinc aquí la companya justament que ha estat a Islàndia aquesta Setmana Santa i no ha vist l'aurora boreal.
No l'hem vista.
Però
mira que ho hem intentat,
temps, potser perquè estava núvol?
No, de fet un dia, mira, he de dir, érem a fora, un jacuzzi d'aigua calenta, amb totes les muntanyes gelades, i ens va dir la noia, aquesta nit, de 10 a 12 de la nit, veureu aurores boreals. Clar. Ens vam quedar al jacuzzi, que tampoc era mal plan, però d'aurores boreals no en vam pas veure.
Quina llàstima. Doncs mira, ells, a Islàndia, molts hotels tenen un servei, que te'l dona gratuït a l'hotel, que és el Wake Up, que és ells... t'avisen i et desperten, si tu els hi has demanat, quan hi ha aurora.
Llavors
et truquen a l'habitació i et desperten. Nosaltres hi vam anar amb autocaravana, que va ser fantàstic, però llavors en autocaravana ens podria haver passat el que et va passar tu, havíem de fer guàrdies, i vam fer guàrdies.
No
teníeu... Cada 2 hores, un de nosaltres, una de les nostres filles, o la meva dona o jo, ens despertàvem, miràvem, seguíem dormint. I si algú veia aurora, avisava. I llavors tots a veure l'aurora. Clar, perquè l'aurora no diu, ei, ara surto.
No, però, Joan Anton, sí que hi ha radars que t'avisen. Són difícils de desxifrar. No era jo pas la responsable de desxifrar, perquè s'han d'entendre uns codis i uns símbols. Però sí que és veritat que amb l'app doncs ens ajudava, i efectivament deia que els dies que nosaltres vam córrer per allà... No...
Fa poc ja estat?
Sí, ara per Setmana Santa.
Doncs mira, hi ha hagut tempestes solars d'aquestes que dèiem i la freqüència i l'espectacularitat d'aurores ha estat superior a la normal.
Doncs mira, m'has
de tornar. I hauràs de tornar.
Sí, ja tinc excusa per tornar-hi, que no em faria per res.
T'acompanyo.
I anem juntes?
Vinga, va. Tu vols venir també, Joan Anton?
Molt tant,
vaig comprant bitllets.
Sí, anem mirant bitllets. Joan Anton Català, astrofísic, químic quàntic, divulgador científic. Que vagi molt... Per cert, bon Sant Jordi.
Ai, moltes gràcies.
Llibre, no?
Sí, signaré a Passeig de Gràcia a diverses parades. De fet, a la llibreria Ona, a Libri, al Tahir... també a Muntanya de Llibres, que no me'n deixi res, a l'editorial Angle. Sí, el meu Twitter, si algú està interessat, i tinc
tens
a la capçalera
l'agenda
d'on em poden trobar.
Escolta'm, Joan Anton, tu que ho saps tot, plourà o no?
No, però, perdona, si plourà...
Plourà o no, el Sant Jordi?
Ostres, saps què em va dir una vegada? Jo soc molt, molt, tinc molt bona relació amb els meteoròlegs, i llavors parlo molt amb ells, sí, i la veritat és que em considero molt afortunat de no ser-ho, perquè els astrònoms podem dir, mira, aquella estrella morirà amb 5.000 milions d'anys.
Amb però molta
ningú, exacte, ningú no em perseguirà pel carrer si això no passa, saps? Perquè ja no hi serem.
Igual no hi serem.
Ja no hi serem. Però ells se la juguen a cada molt. Segon, cada dia. Sí.
Te la vols jugar no o no? Ser...
No, jo no en sé. Jo miro les prediccions. Sembla que sí que plourà durant algunes hores.
Mica, clar, està espero inestabilitat,
que
no.
Però no, però ara, de debò, vull donar valor a la feina que fan els nostres meteoròlegs, perquè en una cosa que no és matemàtica, allò 1 més 1 igual a 2, però té una afectació a les nostres vides i ens queixem sempre. No, perquè van dir que plouria i no va ploure. O perquè van... Per tant, xapó a la feina que fan els nostres meteoròlegs.
Que no ens has dit si plourà o no, eh? Sí, amb inestabilitat, ja m'ho has dit, ja m'has respost. Joan Anton, bon Sant Jordi.
Igualment, gràcies.